Benvinguts a un altre programa de Música Essencial de Ràdio Vilafranca. Però aquest no és un altre programa qualsevol, aquest és el programa número 100. Avui arribem al programa número 100 de Música Essencial. Evidentment estem molt satisfets i molt contents d'haver arribat fins aquí i ens agradaria celebrar-ho amb un programa especial, una mica diferent dels que venim oferint-vos. En lloc del format habitual, ja sabeu que normalment donem una informació del compositor, fem una presentació i uns comentaris sobre l'obra i després escoltem l'obra. Doncs avui ho farem una miqueta al revés i en forma de com un joc, com un test, com un concurs dels vostres coneixements de música clàssica. El que hem fet ha estat triar 8 peces d'èpoques diverses i les escoltarem sense seguir cap ordre especial. I del que es tracta, el que heu de fer és esbrinar quina és cada una d'aquestes obres. Per tant, abans de cada selecció, us donarem un parell de pistes sobre el compositor o sobre l'obra. A continuació, escoltarem la selecció i el que heu de fer és endevinar de quina música es tracta. Un cop acabada l'obra en qüestió, doncs, us donarem la solució i farem un breu comentari també sobre l'obra en qüestió. Per tant, es tracta de que amb aquestes dues pistes sigueu capaços de reconèixer l'obra, cada una de les obres que us presentem. I passem ja, sense més dilació, a la primera obra del programa d'avui. I us donem, com dèiem, un parell de pistes. Pista 1. L'autor és el compositor més destacat d'un dels països nòrdics. Pista 2. La música que escoltarem es basa en llegendes populars del seu país.
Thank you.
fins aquí la primera selecció. Què us ha semblat? L'heu reconegut? Us sona? Doncs la solució és que aquesta obra era l'inici de Peer Gynt, obra de Grieg, compositor noruec. I concretament aquesta primera part que hem escoltat es diu El matí, o Pel matí. Peer Gynt és potser o probablement l'obra més coneguda de Grieg. Fins i tot s'ha fet servir per anuncis de televisió. Jo recordo algun anunci, em sembla que era d'algun cotxe, on es feia servir aquesta música com a fons. I Peer Gynt és la música incidental, o sigui, en termes d'avui dia, la banda sonora, per l'obra Peer Gynt, també, de l'escriptor noruec Henrik Ibsen, que és una obra basada en contes populars del país. I com dèiem, El matí és l'inici, és el començament de l'obra, i com haureu notat, doncs es tracta d'una música alegre i serena. La interpretació era de l'Orquestra Simfònica Nacional d'Estònia, dirigida per Paavo Järvi. Passem ara a la segona obra del programa d'avui. La primera pista és un compositor molt important del segle XVIII. I la segona pista és que és una obra per solista i orquestra. No és una pista que us digui molt perquè ho reconeixereu de seguida, però, en fi, aquí la teniu. Quina música més agradable, oi? Era de Haydn, del seu concert per cello o per violoncel, número 2 en re major. Era el segon moviment, adagio. Ja sabeu que els concerts, habitualment, els concerts per solista acostumen a tenir 3 moviments, ràpid, lent, ràpid. Doncs aquest era el moviment lent, adagio. I què podem dir d'aquesta música? És una música, doncs, relaxada, confiada, elegant. És una mica el que s'anomena l'estil galant, que era bastant popular en l'època de Haydn. I, evidentment, el que dèiem, que és una obra per solista i orquestra, clar, el solista és el cello. L'obra és un diàleg molt, molt serè, molt civilitzat, oi? Entre el cello i l'orquestra. Es van parlant un a l'altre d'una manera molt, molt elegant, molt equilibrada. La gravació que hem sentit, que és de l'any 1983, o sigui que té prop de 40 anys, si no us sembla, és de les primeres que es van fer amb instruments originals o instruments antics. Ja sabeu que això dels instruments antics és una, en fi, una tendència que va començar als anys 60-70 del segle XX i que a poc a poc ha anat agafant cada cop més importància. En el cas d'aquesta obra, doncs, realment la sonoritat i molts altres aspectes de l'obra, doncs, és bastant diferent de les gravacions anteriors amb instruments moderns. Per tant, és interessant escoltar-la fins i tot avui dia. Els intèrprets eren Christoph Quang, cello, amb l'Academy of Ancient Music, vells amics nostres, perquè han sortit en uns quants programes, sota la direcció de Christopher Hogwood. I passem ara a la tercera obra del programa, d'aquest petit joc que us proposem avui. I aquí teniu les pistes. Primera, compositor molt característic del romanticisme. És un d'aquells compositors que realment qualsevol de les seves músiques és molt, molt típica del romanticisme. Segona pista, va morir jove, va viure només 39 anys. Jo crec que aquesta obra no us ha costat gaire de reconèixer-la, perquè és molt coneguda, és una obra molt coneguda, de Chopin, el gran compositor romàntic nascut a Polònia, tot i que va passar gran part de la seva vida a París, i era l'estudi en mi major, opus 10, número 3. És una obra, a més de ser molt coneguda, doncs molt característica del lirisme de Chopin. Chopin era un pianista virtuós, a més de compositor, era un pianista virtuós que va revolucionar la tècnica del seu instrument. O sigui, va introduir maneres de tocar el piano que ningú se li havia ocorregut abans. La versió que hem sentit era la de Vladimir Horowitz, al piano. Horowitz va ser un dels principals, un dels més destacats pianistes del segle XX. Jueu rus, emigrat als Estats Units, com tants altres artistes i científics, no?, que van passar per aquesta situació. I ara, per la quarta selecció, us donem aquestes pistes. Primera, és un altre compositor que tampoc va arribar als 40 anys, com Chopin. I segona, és una obra per orquestra, però sense solista. Abans hem sentit el concert per cello de Haydn, que era, per tant, solista i orquestra. Aquí és només una orquestra, sense cap solista. Thank you. era la sinfonia, de la sinfonia 39 a mi bemol major, de Mozart, el quart i últim moviment, Allegro. Mozart va escriure 41 sinfonies i aquesta doncs, és una de les últimes, per tant. I aquest últim moviment, aquest Allegro, és, com heu vist, un moviment molt animat, que és lo habitual en els moviments finals, en els finales, i és un exemple perfecte de l'estil clàssic que Mozart representa tan bé, no? És elegant, equilibrat, ple d'idees i sense exageracions. Això de ple d'idees és interessant, perquè de vegades la música de Mozart dona la sensació que Mozart tenia tantes idees al cap que pràcticament no li cabien a la partitura, no? I com que tenia que no li donava... no tenia prou espai per desenvolupar totes aquestes idees, llavors, doncs, en alguns casos, només podia suggerir-les o donar un esquema així bàsic, no? D'algunes d'aquestes idees. És el contrari d'alguns compositors no tan bons que notes que no tenen moltes idees i que els hi van donant mil voltes perquè realment no tenen prou creativitat. Molt bé, això en quant a l'estil clàssic de Mozart i d'aquesta sinfonia. Fixeu-vos que, encara que en general és elegant, com dèiem, equilibrat, etc., doncs també té moments d'un cert dramatisme i també té alguns d'aquests contrastos típics del compositor. Mozart, tot i que de vegades pensem que és, això és molt, molt equilibrat i molt serè i molt clàssic, però realment li agradaven molt els contrastos dramàtics, això, passar d'un moment alegre, de cop passar a un moment seriós o preocupat o inquiet. Això, ell feia aquests canvis d'una manera molt natural, no? Al fi i al cap era un gran compositor d'òperes i, per tant, tenia aquest sentit dramàtic. I la versió que hem sentit era la de la Staatskapelle Dresden, dirigida per Colin Davis. I passem ara a la cinquena peça, molt diferent de l'anterior. Primera pista, és una de les obres més importants del segle XX. Segona pista, forma part de la banda sonora de Fantasia, de Walt Disney, d'aquella pel·lícula de dibuixos animats que va fer Walt Disney fa molts anys, que es deia Fantasia. La banda sonora incorporava diverses músiques clàssiques i una d'elles era aquesta que anem a escoltar a continuació. Segur que l'heu reconegut, clar que sí. De Stravinsky, La consagració de la primavera i concretament la introducció, la primera, els primers minuts de l'obra. La consagració de la primavera va ser una obra realment revolucionària. Era completament nova, sonava diferent de qualsevol cosa composta abans. I es pot dir, s'acostuma a dir, que amb ella comença el segle XX en música. Es va estrenar el 1913, o sigui que realment està bastant a prop del començament del segle, i com diem, era una obra totalment innovadora. Ritmes irregulars, canvis bruscos, dissonàncies sorprenents i inesperades. Podem dir que després de 100 anys segueix sonant moderna, el qual és important, no? Hem sentit la London Symphony Orchestra dirigida per Leonard Bernstein. I passem ara a la peça número 6. I us donem aquestes dues pistes. La primera és potser l'obra de música clàssica més popular, o sens dubte una de les més populars, i a més la que s'ha gravat més sovint, la que té més gravacions. I l'altra és que el nom té que veure amb el calendari. Thank you. Aquesta tampoc era difícil, probablement l'heu encertat. Era de Vivaldi, de les quatre estacions de Vivaldi, la tardor, l'autunno en italià. Autunno és semblant a otoño en castellà, oi? I concretament el primer moviment, que és un allegro, és un moviment ràpid. És realment un concert per violí, el primer moviment d'aquest concert per violí, que té tres moviments, un ràpid, un lent i un ràpid, i es pot dir que aquesta música està relacionada amb, estem parlant de la tardor, amb una festa de la verema. D'això al Penedès en sabem bastant. Per tant, hi ha cançons, danses, celebracions d'això, de la verema a la tardor, al setembre, octubre. Oi? A Itàlia també és un gran país productor de vi i, per tant, en aquest sentit, doncs, deuen tenir tradicions semblants. És una música alegre i brillant, com heu pogut comprovar, un violí molt virtuós. De fet, recordem que Vivaldi, a més d'un gran compositor, era un extraordinari violinista. I, per tant, el seu instrument era el violí, i això es nota perquè les seves composicions per violí són clarament extraordinàries, també. No? Hem sentit la interpretació de Il Giardino Armonico, una gran orquestra barroca italiana, interpretant això, el primer moviment de la tardor. I ara passem al setè, a la setena selecció d'avui. Pistes per aquesta peça número 7. Primera, el compositor es va quedar sord. Quan tenia uns 30 i pico, 40 i pico d'anys, va perdre ràpidament l'audició. I segona pista, la peça té un sobrenom francès, o en francès. Thank you. Aquesta també us devia ser força familiar. Era de Beethoven, que com tots sabeu es va quedar sord, desgraciadament, i va patir molt per aquest motiu. És segurament la pitjor cosa que li pot passar a un músic, quedar-se sord. Era la sonata número 8 en do menor, que té sobrenom patètic. Dèiem que tenia un sobrenom francès, patètic, la sonata patètica. Aquest era un sobrenom que, bueno, algunes obres, com Tchaikovsky també té una sinfonia patètica, etc., que normalment indicava, doncs, bueno, una música, una obra, doncs, amb bastant dramatisme, no? I amb bastantes, en fi, tensions i agitacions. Era el segon moviment, Adagio cantabile. Aquesta sonata, com moltes altres, té també tres moviments, ràpid, lent, ràpid. I l'adagio és, lògicament, el moviment lent que està al mig. Val a dir que les 32 sonates per piano que va escriure Beethoven són un dels grans monuments de la música de tots els temps. És interessant perquè Beethoven és conegut sobretot per les 9 sinfonies, però també les 32 sonates per piano són una de les grans aportacions de Beethoven a la història de la música. La Pathetique, la sonata Pathetique, és una obra de joventut. Beethoven tenia 27 anys. I aquest segon moviment, doncs, ja heu vist, el piano doncs, canta una melodia tranquil·la, lírica, serena, tot i que la secció central és una mica més moguda, més agitada, més intensa. L'hem escoltat interpretada al piano per Emil Gilels. Molt bé, i arribem ja a l'última peça, la vuitena, i us donem aquestes dues pistes. Primera, és una obra habitual als concerts de l'època de Nadal. Segona, el compositor, que no era anglès de naixement, va viure a Londres des dels 27 anys fins al final de la seva vida.
Thank you.
segur que us sonava aquesta també, era del Messias de Händel, i concretament el cor que comença For unto us a child is born, o sigui, algo així com perquè per nosaltres un nen ha nascut. El Messias, com sabem tots, és l'obra més famosa, més coneguda, més interpretada de Händel. Dèiem que això, que a l'època de nadalenca, doncs és molt habitual programar el Messias de Händel, i no és estrany que en una mateixa ciutat doncs hi hagin diversos Messias al mateix temps. Com dèiem, aquest cor, el text és For unto us a child is born, o sigui, un nen ha nascut per nosaltres, que clar, això, la interpretació més immediata és que demostra l'alegria pel naixement del nen Jesús. No? Estem parlant del Messias, estem parlant d'escriptures bíbliques, etc. Però és interessant que el Messias, tot i que fa servir textos bíblics, i aparentment és una obra religiosa, també es pot interpretar des d'un punt de vista no creient, des d'un punt de vista, si voleu, humanista. De fet, en aquest cas, aquesta alegria pel naixement del nen Jesús la podem traslladar a alegria pel naixement de qualsevol nen. El naixement de qualsevol nen sempre és un motiu d'alegria i de celebració. De fet, és un missatge d'esperança, perquè celebra això, el naixement del nen, i a més el text el que fa és desitjar tota mena de coses bones a la vida d'aquest nen que acaba de néixer. És com un desitjar-li bona sort en la seva vida, no? I que tot li vagi molt bé. Hem escoltat The English Concert, dirigit per Trevor Pinnock. I fins aquí el programa número 100. Amb aquest cant d'esperança del Messias de Händel, doncs arribem al final del programa número 100. Gràcies, moltes gràcies per escoltar-nos tot aquest temps, fins al programa d'avui. I esperem comptar amb la vostra companyia durant molts programes més. El control tècnic ha estat a càrrec de Joan Amat i us ha parlat Joan Sueiro. Molt bona setmana.